Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. L'experiència amb l'atenció i acompanyament psicològic a dones víctimes de tot tipus de violències masclistes va portar el Rubén a revisar-se. Les conseqüències i les seqüeles que veia diàriament a la seva feina el van empènyer a formar-se, a convertir-se en activista, a fer sensibilització. El Rubén assegura que les supervivents li van ensenyar tot el que avui sap sobre violència contra les dones. Unes jornades del psicoterapeuta Luis Bonino al CCCB, fa gairebé 20 anys, van permetre al Joel, estudiant en aquell moment d'integració social, trobar el seu lloc en una època en què el concepte de masclisme no estava tan elaborat com avui dia. En aquelles conferències, el cervell del Joel va fer un clic. Al Cesc, l'interruptor se li va encendre en plena efervescència del 15M a l'Hospitalet, quan va veure que el moviment feminista de la ciutat tenia molta força. El van captivar els valors, la manera d'organitzar-se. Per això, igual que va fer el Rubén, va decidir formar-se. Des d'aleshores, tots tres treballen, des de l'àmbit públic i a través d'entitats socials, per ajudar altres homes a revisar actituds, a alleugerir motxilles heretades, a mirar enrere perquè els models familiars condicionen, a curar ferides. També fan tallers a les escoles perquè, en educació sexoafectiva, no hi ha un model a les aules. Defensen que s'ha de parlar de cura, de goig, de plaer, de vincle i deixar enrere la culpa, la por i els tabús per tenir relacions sexuals sanes i amb respecte. En la seva tasca no és fàcil sumar adeptes. El dia 21 d'octubre es va convocar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona un acte de protesta amb la participació de la Fura dels Baus per dir no a la violència masclista. Cal subratllar-ho. La manifestació va estar convocada per entitats feministes formades i liderades per homes. S'hi van aplegar només unes 300 persones. Per què encara hi ha molts homes que no se senten interpel·lats quan es fan aquest tipus de crides? El Rubén, el Cesc i el Joel opinen que cal buscar referents, que d'homes que han desobeït els mandats de gènere n'hi ha i que s'han de trobar perquè els joves, els adolescents, tinguin models més respectuosos per emmirallar-se.
¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras que vos conectes! ¡Sois unos putas infámaras! ¡Os prometo que vais a fallar todas en la capea! ¡Vamos a una!
No oblidem que el masclisme ens afecta a tots.
Solidaris. Tothom té una història.
Bona nit, amigues i amics. Avui és 21 d'octubre, dia en què els homes ens comprometem públicament en contra de les violències masclistes i a favor de la cura de les persones. Aquesta data respon al fet que ara fa ja 16 anys a Sevilla va tenir lloc la primera gran manifestació d'homes contra aquestes violències.
Sembla una feita al segle XXI, però vivim situacions ancestrals. La gelosia, el control, prepotències per animar la voluntat.
Jo crec que és important que els homes, diguem, prova la violència de gènere perquè en realitat som la part activa, no? Som qui l'exercim, som qui estem en aquest sistema patriarcal, la part, diguem-ne, que exerceix la violència, i jo crec que és molt important interpel·lar-nos, no?
És una lluita que ens afecta a tots. Evidentment que afecta sobretot a les dones que estan sent víctimes de violència masclista, però jo, per afegir alguna idea nova, també dic que els homes també patim aquesta violència nosaltres mateixos, perquè el masclisme, tal com es manifesta, ens reprimeix.
La igualtat de gènere és una qüestió que ens ajuda als dos, o sigui, ser home ens encurseta molt, també. I jo crec que hem de ressaltar els beneficis que ens dona aquesta igualtat, no? El poder sentir-nos que expressem més les emocions, que podem gaudir més de les nostres relacions de paternitat, les relacions a casa, no? Bueno, que ens sentim a gust amb altres homes, no?
Penso que el compromís hem d'assumir els homes i els que hem de donar la cara i estar presents i visibilitzar les violències masclistes som els homes, i a partir d'aquí fer un treball personal.
Les violències masclistes són un problema dels homes que pateixen les dones, i hem de tenir molt clar i revisar-nos i veure com es afecta en general a la nostra vida i com afectem a les dones i agafar el compromís.
És important que tots els homes ens impliquem en aquest tema amb coses petites com, no?, en el grup de WhatsApp dels pares de l'escola, doncs no riure les gràcies sinó contradir comentaris o imatges sexistes que ens podem trobar, aquests petits gestos, no?, que creen un ambient i un moviment en contra de tot tipus de masclista.
És inacceptable esta violència verbal. Por lo tanto, cuando ocurre, hay un esfuerzo para que desaparezca de la misma forma que no es bajo ningún concepto aceptable un comentario racista. La violencia verbal es violencia y por lo tanto no se puede aceptar.
Des d'una posició de privilegi i entenent que aquesta violència és estructural, els homes doncs, hem de fer un procés de deconstrucció per acabar doncs, amb aquestes violències i discriminacions. Jo crec que és necessari que els homes estiguem avui aquí doncs, reivindicant que estem al costat de les companyes i en contra de qualsevol violència.
Des de temps antics ens han explicat que sempre ha existit la complementarietat. L'obscuritat i la llum, el cel i la terra, el mal i el bé, el mascle i la femella, l'home i la dona. I gràcies a aquesta complementarietat va néixer la vida.
21 d'octubre del 2022. Vespre a plaça Sant Jaume, Barcelona. Els turistes es barregen amb els manifestants. Costa saber qui és allà per casualitat o per activisme. Els tres gegants de Cubelles esperen pacients al seu torn per ballar davant l'Ajuntament. Una parella acabada de casar i els seus convidats hi passen entremig. Una grua sosté una estructura estranya, una mena de penjador enorme d'on surten uns cables gruixuts. Una vintena d'intèrprets vestits de cap a peus amb una granota blanca i llanterna s'hi enganxen amb arnesos i s'eleven fins al cel fent una coreografia aèria. Són la Fura dels Baus.
Per sort, el feminisme que ha aconseguit és entrar a les institucions i que a nivell institucional el masclisme està molt penalitzat. El que passa és que en la vida quotidiana, el que comentava abans, que els homes donem un pas i plantem cara al masclisme que ens trobem a les feines o a les escoles, etc. Encara és molt complicat perquè normalment et sents sol davant d'altres homes i això et confronta i és complicat.
Hi ha gent gai, que pesat que ets, hi ha gent que diu, vale, tens raó, però no importa la reacció concreta que puguem tenir, és important que podrem donar aquest missatge.
Jo crec que es mucho más, digamos, común de lo que se puede pensar en un inicio, de que la persona se dé cuenta de lo que se está pasando y que cambie de actitud.
El feminisme, les últimes grans concentracions dels últims anys, del 8 de març, han fet molt visible, han fet que el feminisme estigui a les agendes i ha començat a interpel·lar a alguns homes.
La lucha común entre la comunidad LGTBI y la lucha feminista, porque la dirección es la misma y el enemigo es el mismo. Por lo tanto, en realidad, esto, unidad y lucha común.
No hem de prendre la veu a les víctimes, però sí que donar-los el nostre suport.
Els convocants d'aquesta protesta són la xarxa 21 d'octubre, que engloba 33 entitats feministes d'homes o mixtes. Aquest any han aconseguit aplegar més de 300 homes per cridar no a la violència masclista.
Prou violències masclistes! Prou violències masclistes! Prou violències masclistes!
Malgrat tot, encara queda molta feina per fer.
Jo crec que és un error pensar que com a societat avancem de manera lineal, no? Es reprodueixen segons quins rols, es reprodueixen segons quines actituds, transmetent-se pues, pel context de pares a fills, etc., no? En diferents espais de socialització. Per tant, és completament comprensiu que existeixin aquestes actituds. El que hem de fer nosaltres és visibilitzar-les i reprovar-les, no? I començant des d'un mateix.
Com el que em trobo quotidianament, penso que som una rara avis i que el que costa més és mostrar-te en públic en contra de les violències masclistes perquè trobes moltes resistències, encara molts homes que no s'atreveixen a donar aquest pas.
Això encara penalitza i fa que, bueno, que et mirin com una mica estrany, no? I fins i tot alguna broma de, bueno, no et passis. A vegades és complicat, no? Influir en una reunió d'homes, doncs detectes petits micromasclismes, no? Que tu te'ls has vist i li fas veure altres homes i bueno, queda com una broma, no? I sí, és complicat i de vegades ets ridiculitzat.
Fins fa no gaire ens semblava dintre de la normalitat o dintre de les coses lleugeres o divertides, i ara com que ja sentim les veus de les dones que des de l'altra part et diuen que això no fa cap mena de gràcia, tu també te n'adones de, ah, d'acord, comences a entendre, no? Posar aquest filtre a la teva mirada respecte a les coses que passen. I està molt verd.
Crec que hi ha una part de la societat que sí que estem conscienciats, no? Els joves i les joves que estem conscienciats i que estem en això, però és que és veritat que molts homes tampoc es senten molt interpel·lats. Jo crec també que el discurs del feminisme sempre s'ha orientat cap a, no? Cap a l'empoderament de la dona, però sí que és veritat que molts homes s'han sentit com de banda, no? Que és el que podem fer nosaltres amb aquest moviment. Què pintem aquí, no? Bueno, ara estem més polaritzats que mai, però ja és molt important que el debat estigui al carrer.
Cada dia ha de ser 21 d'octubre. Moltes gràcies.
Joel, Cesc i Rubén, com esteu?
Doncs bé.
Bé? Molt bé, tot bé?
Sí. Bé.
Escolteu, hem començat el programa amb un reportatge sobre l'acció del 21 d'octubre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Hi vau ser, vosaltres?
Sí, m'hi vaig penjar i tot.
Joel Audí, psicòloga entre homes, un projecte d'acompanyament terapèutic i pedagògic especialitzat en la condició masculina.
Et vas penjar, Joel?
Sí, sí.
A l'acte, sí, de la Fura de les Baus, no?
A les Baus, sí. Vaig poder...
L'estructura.
Sí, sí, em feia molta il·lusió penjar-me.
El Rubén?
Jo vaig estar allà.
Rubén Sánchez, psicòleg, subdirector de Sensibilització i Prevenció dins la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
Sí, també?
Des de, no penjat, però sí, vaig estar des del principi fins al final, sí.
I el Cesc?
Nosaltres per feina no hi vam poder ser.
Cesc Laporta, educador social a l'entitat El Taller sobre masculinitats diverses i perspectives de gènere.
Segons els organitzadors, en aquesta acció, en aquest acte, s'hi van aplegar uns 300 homes, no? Unes 300 persones. Això és poc. Costa mobilitzar.
Ara ho parlàvem una mica.
Costa mobilitzar els homes. Per què?
Bueno, potser no acabem de trobar l'eina o la imatge per poder-los atreure i potser hem de treballar més aquesta part, no? Com buscar, sí, aquesta mobilització i com buscar referents, també, no? Una cosa que es parla sovint.
Quins referents haurien de ser, Rubén?
Home, jo crec que a la història sempre hi ha hagut homes que han desobeït els mandats de gènere, no? Afortunadament. Per això nosaltres rebutgem bastant el concepte aquest de nova masculinitat, perquè no creiem que sigui una nova masculinitat ni noves masculinitats, sinó masculinitats que s'han de posicionar en contra del masclisme, no? Per tant, considerem més adequat, i aquí no hi ha consens tampoc amb el que comentaré, masculinitats antimasclistes, igualitàries, inclusives i diverses, però que desobeixin el patriarcat. Llavors, cal crear i cal buscar. Jo crec que hi ha, però cal buscar-los i cal visibilitzar també aquests referents, sobretot doncs, pels adolescents i pel jovent, perquè dels altres sí que tenen referents a tot arreu.
Massa, sobretot a través de les xarxes socials.
Correcte.
Cesc, si jo et pregunto aquests referents, quins podrien ser? No sé quins noms us venen al cap.
Sí, jo crec que en general hi ha com una manca de referents.
I que no hi són, per tant, no existeixen.
Perquè el que busquem són referents oposats al dimoni, no? Busquem angelets, i llavors tampoc existeixen. Llavors és molt difícil trobar un home que compleixi amb tots els estàndards i que després no pugui ser assenyalat de masclista, no? Perquè al final ho som tots. I aquí jo crec que està la trampa, no?, una mica. És potser acceptar que ho som tots, una mica.
El Joel parlava de buscar una imatge. Quina imatge hauria de ser per poder atreure? O encara és un procés que, clar, s'ha de reflexionar i s'ha de pensar moltíssim.
Jo crec que hi ha una part dels col·lectius d'homes que... Suposo que pel tema dels privilegis també masclistes no acaben de mostrar l'activisme, diguéssim, no? És a dir, es queden en un pla potser més, diré, més intel·lectual o més cognitiu com a molt, però al baixar al carrer o al baixar i entrar en contacte amb altres homes que lluiten també contra el masclisme és com que xoca una miqueta aquesta imatge. Llavors, comentàvem, no?, que depèn molt de qui convoqui, com convoques, quina difusió tens, quins mecanismes utilitzes per la difusió d'aquest tipus d'actes. No deixen de ser, doncs, actes molt simbòlics. I llavors, doncs, hi ha gent que no s'identifica, que potser, doncs, creiem més en un treball del dia a dia, de la vida quotidiana, no ho sé, amb més continuïtat. Però jo sí que considero que és important visibilitzar, perquè si no, doncs, estàs formant part del problema, de la complicitat i del silenci. I el silenci sempre beneficia els agressors masclistes.
Clar. Socialment, clar, ens cal molta educació, al final tot passa per l'educació i per saber exactament què és el masclisme i què són o com es poden identificar les actituds masclistes, no? Perquè la violència física de seguida la percebem, no?
Justament és això, no? Fa uns dies sortia una notícia en el que cada dia a Catalunya 10 persones, no? 10 dones són agredides i aquestes són les que denuncien, no? I se suposa que són 10 vegades més les que no denuncien. Una de cada 3 dones és víctima de violència masclista a Europa i ningú coneix agressors, no? Llavors, aquest biaix és tan gran, doncs, que crec que és la mirada cap als agressors, no? Que els imaginem com monstres, com persones alienes a l'entorn de la víctima, i al final els agressors som nosaltres, som tots els homes, no? Fins que no, com ens fem nostra aquesta idea, no canviarem res.
Jo vull explicar del monstre, una anècdota, no? Vaig anar, el meu fill estava a l'acte del 21, no? I quan vaig baixar i jo pensava que estaria content, estava molt enfadat perquè s'havia sentit interpel·lat com a home, com a agressor. El meu fill té 7 anys, farà 8. Clar que no és la lectura d'un adult, però és una lectura potser que podria, no?, podria tindre algú, no?, que no està molt en el nostre món, en el nostre cercle, no? Llavors, aquesta mirada de l'agressor com un monstre, no?, o com l'home, que s'apropa, no?, a una cosa molt culpabilitzadora, repel molt, no?, com és molt rebutjat. Llavors, quan vas a fer un taller a l'escola, no?, si entres en aquest discurs, no?, anem a fer prevenció de violències, doncs clar, els nens ja es fiquen com a la defensiva. I a mi em falta molt un model de salut, no?, un model de relacions sanes. Per exemple, vaig estar unes jornades a Masculí Plural, molt, molt bones, molt, molt acertades de sexualitat. I parlaven joves.
Què són aquestes jornades, disculpa, Masculí Plural?
Van fer-les fa 2 setmanes a Plural, aquí a l'Ajuntament de Barcelona, sí, en centre, no?
Sí.
I aquestes jornades van parlar uns joves, no? I aquests joves em va sorprendre que tenien poc o molt la mateixa educació sexual que jo. Jo soc nascut al 80 i pensava que la cosa havia millorat. Pues no. O sigui, continuen ficant-se en els condons, no?, amb un penis allà al mig. Vull dir, és una educació molt de la reproducció, no? No hi ha, no sé, com un model en les aules...
De cura, al final,
de
no?
De cura, però inclús del goig, del plaer, sí, de la relació, del vincle... Mm. Llavors, clar, és com si entres en la prevenció des de la culpa i després entres amb la por. Sí, no? La relació pot ser agressió, la relació pot ser embaràs. Sí, però què pot ser també? Pot ser coses meravelloses. Llavors, aquí falten també models que no siguin de la por, no? I, bueno...
Jo estic molt d'acord amb el que comentava el Joel i tu, Mercè, quan deies falta educació, falta coeducació. Falta coeducació des de la base, des dels 0 anys. És a dir, no pot ser que ens limitem a fer tallers a la secundària, us ho dic així.
Ja està.
I tallers puntuals, ja està, ja anem tard. És a dir, tota la construcció del gènere sabem que, no?, del 0 als 3 anys és fonamental. Mm. I encara estem en temes tabú, encara estem en un model biologicista, supercoitocentista, és a dir, crec que hem de poder trencar amb tot això i ara tenim xarxes socials que... per una banda i per l'altra, és a dir, podem aprofitar també tots aquests instruments per fer un contradiscurs.
Però clar, el discurs hegemònic és un altre. Parlàvem abans de monstres i el monstre
és molt gros.
És molt gros.
A mi m'agrada utilitzar un símil, que és que nosaltres, que estem en aquesta lluita, no?, antimasclista, anem amb una barqueta, amb rems, i pel costat ens passa un transatlàntic creuer, no?, que és el patriarcat. Llavors, bueno, a vegades, doncs, sabem, posant la metàfora Greenpeace, a vegades una petita llanxa, no?, una, sí, petit, pot aturar, no?, un petroler, no?, almenys durant una estona, doncs, una mica seria aquest el símil, no? Crear aquesta resistència antimasclista.
Clar, el porno, per exemple, no? els nens tenen accés als 8 anys, però el porno aquest agressiu que fa que després es perpetuen i escopien aquests models de violència absoluta, no?
Jo crec que s'ha de diferenciar entre el porno més comercial i més violent, no? I més patriarcal.
Però això és el que arriba.
D'altres pornografies que poden ser molt saludables o que tenen una mirada potser feminista, no? I jo crec que és important per no caure també en discursos moralistes, no? El que volem és això, és una sexualitat generosa, diversa, no? Que sigui plaentera. No volem que la gent visqui la sexualitat amb por. I clar, això és el que arriba, sí. Nens de 8 anys, 10 anys, el primer vídeo que poden rebre per WhatsApp és un vídeo de violent, és a dir, de violència. I és veritat que potser no qüestionem tant la banalització que hi ha de la cultura de la violència, no? A tothom ens sorprèn que dins d'una família o dins d'una parella s'utilitzi la violència per resoldre els conflictes, però a ningú li sorprèn una invasió a un país, un bombardeig, prova d'armes nuclears, no? Està com normalitzadíssim perquè forma part de la política més macro. Llavors jo crec que hem de també ser valents, no? I parlar de com ens afecta tota aquesta violència. Let's talk about gender, baby.
El Joel ha introduït el tema dels tallers. A mi m'interessa molt que parlem d'aquesta part, no? El Joel i el Cesc esteu al capdavant de projectes transversals, interseccionals, no? De masculinitats diverses. I m'agradaria saber qui truca a la vostra porta, quins són els perfils, què se us demana, què aporteu també, no, Joel?
Doncs molta la feina ens la demanen les escoles. I el professorat de vegades veu, no? O sigui, com està en contacte amb aquestes com puntes del masclisme, no? Com aquestes petites com senyals que potser els joves estan reproduint certs models, no? De dominació, de lideratge, no? Llavors, pues, majoritàriament les escoles és un dels eixos. L'altre són homes que estan revisant-se, buscant-se, no? Això amb el Cesc segur que coincidim. Homes que estan
perduts.
Sí,
en relacions grisos.
Afectives, o ells mateixos estan, no es troben del tot còmodes amb les emocions que senten, no? Saben que han de canviar, però no saben molt bé per on, no? Per on començar. I, bueno, una mica és anar proposant espais que puguin tindre, bueno, on poder experimentar, fer un laboratori d'aquestes noves masculinitats, que no són noves, però com revisar aquestes masculinitats.
Quines són les motxilles?
El nostre projecte té un tarannà bastant terapèutic, llavors mirem molt la ferida. Llavors la motxilla és antiga, és una ferida emocional. Clar, llavors nosaltres comencem mirant molt la ferida aquesta emocional. Quan un es pot obrir davant d'altres homes, es pot com despullar, com sincerar amb la seva fragilitat, aquí pues, comença la transformació.
Estem parlant, Joel, d'homes que agredeixen?
Clar, que agredim diria que tots. No, tots hem agredit. Passa que uns hem estat senyalats, altres no. També depèn de quina edat i què m'ho facis i com, no? Perquè jo penso que tots hem agredit, però alguns potser hem après alguna cosa i ens hem interessat per l'agressió, i altres el que han fet és potser fugir de l'agressió, no? Com amb la imatge del monstre, el que passa és que no tens el referent d'algú que pot canviar, algú que pot transformar aquesta agressió en algú més saludable. Llavors et congeles, no? Et quedes allà.
Quan parlem de ferides, a què et refereixes?
Bueno, jo penso que el ser humà té ferides, no? Que és quasi una condició humana, no? Tindre ferides. I el passa que amb la socialització els homes no les socialitzem, no les compartim. La falta de cura o la falta de comunicació són ferides normals, però les anem acumulant i hi ha moments de la vida, trànsits de la vida, que se'ns fan una motxilla molt gran i llavors pues, recorrim a la violència o a models masclistes per tindre més seguretat. Al final busquem seguretat. Llavors, si jo veig a la tele un tio que està supersegur de si mateix, a mi m'agrada, perquè jo no em sento així. Llavors, això és el masclisme també, des d'una part una mica més terapèutica, eh? Hi ha una part molt de construcció social, però hi ha una part també de homeostasis emocional, de dir, és que jo sóc una merda i jo vull ser com, no sé, com los referentes aquests, no? No vull ficar cap.
Sí, perquè els tenim tots al cap.
Sí.
Cesc?
Sí, estic totalment d'acord amb el que comparteix el Joel. En els nostres grups també s'apropen homes que venen amb una ferida, no? En general, homes que senten que els costos de la masculinitat, que és un tema que se'n parla poc, els hi pesa molt, o que no encaixen amb el model hegemònic de la masculinitat, o que se senten interpel·lats pel feminisme però no saben quin paper han de jugar-hi. Hi ha homes com molt diversos, no? Homes que volen millorar la relació amb altres homes, que es relacionen des de la por o el conflicte i volen millorar-ho. I així com l'entitat que porta el Joel treballa des d'una mirada sobretot més terapèutica, nosaltres sí que combinem una mirada més política amb aquesta mirada terapèutica. Sentim com que són dues dimensions d'una mateixa moneda, no? Com a home se'ns ensenya a exercir el poder a través de l'autoritat, no? Llavors, si no revisem com se'ns ha educat a exercir el poder i la ferida que això ha causat, d'alguna manera aquesta revisió queda coixa, no? S'ha de revisar la dimensió com política i també la dimensió personal, no? Les ferides i alhora la dimensió del privilegi, no? que ens otorga.
Què és el que costa més de treballar en aquests casos?
Sí, jo crec que en general és obrir la ferida, no? Els homes se'ns educa per mostrar com impertèrrits, no? Que res ens afecta, que res ens fa mal, que podem amb tot. Llavors, aquest mandat és tan fort que ajuntar-se amb altres homes ja implica un reconeixement de vulnerabilitat, no? De no puc amb tot, necessito suport d'un professional o d'un grup, i després estar disposat a sostenir un procés en el que tu aniràs revisant i s'anirà confrontant. Doncs, des d'una banda els teus privilegis i des d'una altra que hauràs de mirar una ferida que et fa mal, no?
Sí, perquè a vegades hi ha grups que assoleixen un coneixement molt alt de feminisme, però queda molt amb lo cognitiu. És més fàcil agafar un llibre de feminisme i aprendre-te'l, no? Les teories que anar i exposar-te davant d'un grup i canviar els models també després amb les dones, perquè no només quedar-nos amb el grup d'homes, no? Sinó després practicar-ho, no? I ahí també, no? Molta dificultat.
Sí. Jo penso que aquesta obertura o aquest treball, com comentaven els companys, en paral·lel, no?, ha de treballar aquesta responsabilització, no? És a dir, perquè evidentment que hem de cuidar tota aquesta part afectiva o tota aquesta part emocional, que jo moltes vegades he dit que som autèntics analfabets emocionals, però no podem descuidar la part de responsabilització, com dèiem abans, amb les conductes i amb les actituds masclistes que tenim en la nostra vida quotidiana. Perquè si no, sí que hi ha aquest risc de poder caure en un cert martirisme, un cert victimisme, que evidentment que la violència i el patriarcat ens comporta problemes i horrorosos, no?, a tots els homes, però principalment els que causem a les dones, no? Però cal aquesta revisió, no? Jo estava, quan parlava el Cesc i el Joel, deia quins referents hem tingut a la nostra família, és a dir, com era el nostre pare, dels nostres tiets, quins models hi havia, el nostre avi. Estem canviant aquestes referències també, no?, als nostres fills o als nostres nebots, és a dir, estan havent-hi canvis? Jo crec que sí. És a dir, en aquesta part tinc més esperança de que crec que la part emocional, no?, que moltes vegades s'havia descuidat totalment, és a dir, les emocions eren un altre nivell, és a dir, primer les necessitats bàsiques, l'educació, el sostre, l'alimentació, no?, i lo emocional quedava en un raconet.
Aparcat,
i ara s'està posant en valor tota aquesta part emocional, perquè veiem les conseqüències que tot això pot tenir. I només un apunt. Si la construcció de la masculinitat així més dominant, no?, més masclista, es construeix en base a negacions, no?, és a dir, què és un home? Pues no és una dona, no és gay i no és un nen. O sigui, construir algo en base a una triple negació molt positiu no pot ser. Llavors intentem, no?, buscar altres referències.
El tema de la violència, no?, impacta a les dones i altres identitats, sobretot, no?, són les principals víctimes d'aquesta violència. Però per nosaltres crec que, no?, el treball que fem des de les entitats, creiem necessari donar espai també a les violències que els homes també exercim contra altres homes, no? I aquí tota la part homòfoba que, no?, com el patriarcat. I d'altra banda, tota aquesta violència que sostenim i que es reproduïm cap a nosaltres mateixos, no?, amb constantment posar-nos en risc.
Amb autodestrucció,
totalment. Sí. Hi ha unes dades aquí de la...
Bastant escandaloses,
sí,
segur.
És molt important que hi hagi espais.
Algunes xifres, no? El 80% dels accidents de trànsit els pateixen els homes perquè corren més, i el 90% dels presos també són homes. La Marina Subirats, la sociòloga, assegura que els homes moren de masculinitat, vull dir, més ni millor resumit que aquesta frase, no?, de la sociòloga.
Principal causa de mort, no?, masculinitat.
Sí, sí. És una arma d'instrucció massiva, la masculinitat més dominant.
Sí, sí, per això és tan important, no?, que hi hagi espais d'homes, no?, gestionats per homes. No hem de fer càrrec a ningú d'aquest treball de revisió, però que s'han de treballar aquests temes, no?
És molt interessant la feina que feu a través de les entitats. A nivell públic, el Rubén està al Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Hi ha previst tirar endavant algun tipus de... Vaja, d'iniciativa com aquesta, no?
No puc fer spoilers, Mercè, d'algunes coses. Això sí que...
El que puguis avançar.
Però puc avançar, i els hi comentava el Cesc i el Joel abans. S'està treballant de manera transversal amb una estratègia nacional de prevenció de les violències masclistes, que creiem que pot ser un instrument que pot ajudar a sistematitzar moltíssimes de les accions que s'estan fent des de les entitats, des de les institucions i organismes. Creiem que cal sumar esforços per impactar contra les causes estructurals de les violències masclistes, perquè si no pot quedar tot en un nivell massa potser que no incidim. I si tot va bé, això veurà la llum cap al març del 2023. Així estem treballant des de fa gairebé un any en tot això, però no és fàcil, no és fàcil, perquè volem que sigui una estratègia multinivell, és a dir, volem que toqui tant a nivell individual, relacional, comunitari i polític també. Per tant, això és un repte. Volem que sigui interseccional, com tu comentaves abans, sí. És a dir, que si podem tocar el masclisme, el racisme, el capacitisme, la LGTBI-fòbia, doncs també, no? És a dir, podem... I després és això, amb la màxima implicació dels màxims agents possibles. Dins d'aquesta estratègia de prevenció hi ha una part molt, molt, molt important de la promoció de masculinitats antimasclistes i llavors, doncs, aquí estem deixant-nos la pell, literalment.
Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, niguls allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit.
Quant temps fa que treballeu en aquest àmbit, Joel, Cesc, Rubén?
Vaig interessar el 2003 amb unes jornades al CCCB, que va vindre al Bonino, i bueno, estava estudiant integració social en aquella època. I mira, en aquella època no vaig poder fer les pràctiques d'integració social en un centre d'acollida de dones maltractades perquè no deixaven entrar homes a centres d'acollida com a professionals. Era un àmbit completament dominat per les dones, el tema del feminisme, el tema de la violència masclista. I bueno, i el Bonino va fer aquestes jornades, me'n recordo, a l'acabar aquelles jornades es va fer com una crida que homes participessin en un grup d'homes, que era, en principi va ser com el primer, la primera llavor de grup d'homes que es va fer aquí a Catalunya, em sembla que es deia Sopa d'Homes. Mm. I bueno, no vaig poder anar per conciliacions vàries, però aquella època ja es va iniciar.
L'entorn, com ho va rebre?
L'entorn estava molt sensibilitzat perquè va passar, no me'n recordo del cas, però hi havia un cas molt sonat de violència, llavors el tema de la violència era molt, molt sonat, o sigui, estava tot. Però el lloc que tenia que ocupar l'home realment estava per descobrir, era un lloc. Ningú comptava molt on tenia que ubicar-se l'home en tota aquesta moguda. No estava tan elaborat el concepte de masclisme, era més homes molt violents, no? En plan, com és, Abre tus ojos, com era aquella pel·lícula?
Te doy mis ojos.
Te doy mis ojos, sí.
No? Una persona...
La pel·lícula.
Sí, amb molta violència.
Te doy mis ojos. Icíar Bollaín, 2003.
¿Por qué no me has avisado?
No sabía que venías a comer.
¿Cómo cojones vas a saberlo si no llevas el móvil? ¿Cómo cojones vas a saberlo? ¿Para qué te lo regalé? ¿Para que lo hayas apagado?
Pero si te he explicado que...
Que no me apagues el móvil, Pilar, coño, que no me lo apagues. Que si me lo apagas no sé lo que pasa y me cago en la puta y llego a casa, aquí no hay ni Dios.
Perdón, Antonio, no sabía que venías a comer.
No sabes nada, Pilar, coño, no sabes hacer dos cosas a la vez. No sabes estar en el trabajo y contestar al teléfono. Coño, se te va la cabeza en tonterías, parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírame cuando te hablo!
Ara hem elaborat molt més, que és la violència, i ens podem identificar més, però no sabíem com col·locar-nos els homes en aquell moment.
Rubén.
Jo, al contrari del Joel, sí que vaig poder entrar en un àmbit que estava molt, molt feminitzat, que era l'atenció a dones que patien delictes violents. Llavors, des del 2002, és a dir, gairebé, vaig fer, doncs, vaig, com us deia, privilegi, perquè vaig poder fer acompanyament psicològic en la seva recuperació a centenars i milers de dones de tots els tipus i condicions que havien patit violències masclistes en totes les seves formes i àmbits. I aquí a mi sí que em va fer un clec de que jo no volia formar part d'aquells homes agressors. És a dir, de les conseqüències i seqüeles que jo estava veient cada dia a la meva feina, jo vaig dir, jo haig de fer alguna cosa perquè jo no vull formar part d'això. I llavors, doncs, paral·lelament, vaig començar, doncs, a formar-me, vaig començar a participar com a activista també en diferents grups. I després, en tot el que era formació, tallers, xerrades, doncs això, màxim de sensibilització possible, no? Jo sempre dic que si puc estar aquí parlant i parlant des de la masculinitat antimasclista és gràcies a les supervivents, no?
I el Cesc, quan fa aquest clec? Quan s'encén l'interruptor?
Suposo que a nivell personal, molt abans, però a nivell professional crec que és al voltant del 2010 o així. Jo estava participant molt activament del 15M, a l'Hospitalet, i allà el moviment feminista tenia molta força, tot i que no era l'eix central. Llavors jo vaig quedar com molt captivat, no? Com pels valors, pels, no, la teoria, els conceptes, però també pel moviment en si, les formes d'organitzar-se molt des d'aquí, no? Llavors un dia va aparèixer un taller, jo m'hi vaig apuntar, i els que estàvem en aquell taller, que va durar unes quantes sessions, vam decidir continuar, que teníem ganes de continuar. I això va portar un grup autogestionat de noves masculinitats, en aquell moment es deia més així, no? I que ens ha portat fins ara, no? Jo, en aquest moment, en aquest procés de revisió, si jo entrava, potser per un tema més activista, no? Faig un clic, és aquí el meu clic, no? I me n'adono que hi ha altres dimensions, no?, de la masculinitat que em traspassen d'una altra manera, no?
Quin ha de ser el paper de l'home dins la lluita feminista, no? Perquè moltes vegades quan surten proclames, hi ha manifestacions, no?, els homes són, no?, i clar, s'aixeca la pancarta i dir, escolta, no tots els homes, no? Vull dir que això també igual s'hauria de revisar per no encaixar a tothom dins el mateix sac.
Això té molt a veure amb el que dèiem al principi, no? Quan les convocatòries que interpel·len els homes no acaben sent multitudinàries, no? Doncs per què? Pues que segurament...
Es rep com un atac, no?, moltes vegades.
Exacte, estem sabent tenir un discurs com... que motivi, no?, motivi a la persona a implicar-se i agafar un compromís actiu contra el masclisme, no?, i que l'home no senti assenyalat, que senti que té a veure amb la seva vida, no? No, no és el feminisme aquella cosa de les dones que no té a veure amb els homes, no? Té a veure amb tu, no? Cap a algú menys culpabilitzador i moralitzant, cap a un discurs més amorós, que pugui entendre que els homes estem socialitzats dins del patriarcat i que reproduïm les violències i alhora les patim, no?, i que aquest procés serà lent, no?
El paper dels homes a les lluites feministes...
Jo te la saps de memòria, segur.
Hi ha tres coses que per mi és fonamental: observar, escoltar i aprendre de les companyes feministes, això el primer de tot. Estar al costat, que no davant ni darrere, sinó estar al costat. I després fer totes aquelles tasques invisibles que no tenen cap tipus de reconeixement. És a dir, tot el tema d'intendència, de logística, l'espai de criança per les criatures, perquè les companyes, qui vulgui, pues, anar a la manifestació o als actes. Només amb totes aquestes carcasses, cuirasses oxidades i motxilles i ferides que portem a sobre, el feminisme pot ser una pomada que cou al principi com a bon desinfectant, no? Com a bon antibiòtic, però crec que després és alliberador, no? És a dir, jo sempre ho he posat com a exemple, és a dir, per mi el feminisme m'ha obert els ulls, m'ha donat unes ulleres per mirar el món, per posar-me a la defensa dels drets humans universals, per una manera de viure, que a mi m'ha alliberat.
Cesc.
Sí, en aquesta línia, no?, crec que amb el discurs que per apropar-nos als homes, primer, que han de sentir que el feminisme té veraments i que no és cosa de dones, no? Crec que en general hi ha una falta com de reconeixement dels costos de la masculinitat, no? Què vull dir amb això? Que els costos no només tenen a veure amb l'eix gènere, no? Hi ha altres dimensions que interseccionen, no? La classe, l'origen, sí? Quan no veiem que hi ha dificultats més enllà del gènere en aquell home, l'home diu, home, si no m'estàs veient, no? Jo m'allunyo d'aquests discursos essencialistes de que he de canviar jo i ja està, no? Això crec que els hi passa a molts homes. I després, que això que apuntava ara el Rubén, no?, com una falta de claredat en els beneficis, no? O sigui, els homes no ens hem de mobilitzar contra el patriarcat pels beneficis. O sigui, els homes hauríem d'estar en contra de les violències que exercim, eh? Però si alhora no veiem clar que ens fa bé, no convencerem a ningú.
Ara també hi ha una onada d'ultradreta que ho està rebentant absolutament tot i que va introduint el seu missatge, no?, constantment, des de les tribunes dels parlaments. Lluitar contra això també és una pedra dura de rosegar, en aquest sentit. Vull dir que molta feina està molt bé, tot el que estem dient, però, ostres, el control de xarxes socials, el control de certs mitjans, la tribuna pública, fa que potser tirem enrere, no?, en aquest sentit. Joel?
És que avui estava llegint el diari, aquest ministre que entrarà al govern israelita, que vol ficar de nou aquestes teràpies de conversió.
Sí.
A mi això m'inquieta molt, no?, perquè és com si aquests avenços que estem fent gràcies al feminisme, no?, l'autodreta s'està, no?, s'està com fent un contradiscurs per recollir aquest malestar dels homes, no?, com aquesta cosa que no saben ubicar-se. I està passant a nivell internacional, és fortíssim, no?
És com un pèndol, no?, com si l'auge del feminisme arreu hagués de rebre una, no, un cop, un càstig, per col·locar tot al seu lloc una altra vegada. No?
Jo crec que és una reacció, no? És a dir, hi ha una quartonada feminista brutal i jo crec que mai havíem tingut tantes noies joves de 14 i 15 conscienciades i empoderades dels seus drets i llavors pues, hi ha tota la reacció. L'ultradreta, evidentment, es fa ressò d'aquest malestar. Tot el que sigui en sintonia amb l'ordre social sempre serà més fàcil d'inocular que el que posa en jaque tot això.
Doncs escolteu, Joel, Cesc i Rubén, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Vaja, per fer pedagogia, que és el que ens interessa al nostre programa, i que vagi molt bé, de veritat.
Un plaer, gràcies.
Solidaris. Esteu cans d'autoritat. Mirada horitzontal. I el rellotge es cap a... Autonomia per principiant.
Mercè Folc.
Una de les reflexions que han sortit a la taula amb el Rubén, el Joel i el Cesc és la manca d'un model sobre educació sexual a les aules. També s'ha parlat de la importància de coeducar des dels 0 anys. La Mireia Isart ha visitat un centre de secundària per saber com es treballen aquestes qüestions.
Cervelló, Baix Llobregat. Una mica més de 9.000 habitants. A la població hi ha un únic centre educatiu de secundària, l'Institut Públic de Cervelló, que fa de primer quart d'ESO. Hi treballen uns 40 docents i tenen 3 o 4 línies depenent del curs. És divendres al matí i fa un dia ventós i assolellat. Sembla que ja arriba la tardor. Oh, Billy Brown had lived an ordinary life. Two kids, a dog and a cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. He met his lover. Avui, personal de la cooperativa Candela visita l'institut per fer uns tallers sobre masclisme i relacions de parelles a l'alumnat de tercer. Però això no és un bolet.
És un projecte que és transversal de primer a quart.
Fran Rodríguez, director de l'Institut de Cervelló.
Els alumnes fan dos tallers durant tot el curs. També va adreçat a la formació a professorat i adreçat també a formació a les famílies. Amb tot allò, l'Ajuntament ha fet una inversió econòmica i també la idea és que el curs que ve es comença a instaurar també a les escoles.
De fet, la perspectiva de gènere s'intenta aplicar a totes les àrees.
Tant el comportament del professorat respecte als alumnes com la manera de relacionar-se entre ells.
Iris Cort, professora de català i referent de coeducació a l'Institut de Cervelló.
Incorporar també tot això a les nostres assignatures, si pot ser, de la manera més senzilla possible, més explícita o més... és igual. Crec que és importantíssim que això s'implanti de base en el sistema educatiu.
El professorat ara nota que té més eines.
Són capaços d'identificar aquestes coses que estan instaurades i que abans doncs, potser no les vèiem, no? I a partir d'aquí doncs, comença a actuar. Estem acabant d'elaborar el nou projecte de convivència de centre i tot allò està recollit, cosa que abans en els centres això no sortia. Hi ha apartats específics que parla sobre aquest tema.
Des de l'Institut de Cervelló s'estan avançant els canvis que demana el nou currículum.
El nou currículum el que intenta és que es pugui treballar de manera transversal. No hi ha només de manera anecdòtica, no? Fent un taller un dia, un taller un altre, sinó que això es pugui incorporar a les aules i que també els alumnes ho vegin, no només en les assignatures, sinó en el dia a dia de l'institut.
I tota aquesta feina comença a notar-se en petits detalls.
Per exemple, la pissarra aquesta que tenim aquí, que és una pissarra vileda, és una pissarra lliure de comunicació de tota la comunitat escolar. I posen missatges al llarg de la setmana o del dia, i cada vegada els missatges són més enfocats en aquest tema concret.
El centre educatiu està fet de barracons al voltant d'un pati central de sorra amb bancs i uns quants arbres. Ens diuen que fa anys que esperen un espai en condicions. Els passadissos hi ha corredisses, riures i converses enèrgiques. Els espais són estrets, però amb molta llum. Arribem a la classe de tercer A. No sabes quién soy, no sabes lo que te pierdes. Ya verás mañana, seguro te arrepientes. Que yo tengo a quien quiera, se mueren por verme. Pero que queda entre nosotros, a nadie se lo cuentes. La Joana i la Carme, talleristes de la cooperativa Candela, ja han començat l'activitat.
Y hoy venimos a hablar de una cosa nueva, que es hablar un poco de cómo nos relacionamos en relaciones de pareja. Venimos a hablar un poco de amor, de relaciones de pareja, de cómo nos relacionamos. Sabemos que es un tema un poco así, pues que igual os toca más de cerca, igual no, igual no os interesa nada aún, pero es un poco nuestra propuesta.
Els fan dibuixar l'amor.
No crec que estigui molt elaborat, que s'entengui el dia i
està. Molts dels estudiants dibuixen cors o parelles, en parlen i intenten desxifrar quina part d'aquest sentiment està condicionada per la cultura i els aprenentatges que anem fent al llarg de la vida. Nois i noies alcen les mans tímidament, respecten torns i defensen les seves conviccions.
Veiem que hi ha una cosa que es repeteix molt, no? Que és el cor. Digues.
Bueno, jo vull dir que, o sigui, he fet una cara d'estes emojis amb els cors perquè jo veig l'amor com algo que, o sigui, també he posat com la cara feliç, perquè els cors representen l'amor, però que també l'amor t'ha de donar felicitat. I ja.
Super.
Molt bé, Nura.
Vale. Algú més? Vale, per què posem tant el cor?
Perquè l'amor surt del cor, no?
Vale, l'amor surt del cor. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's all.
Més tard visionen el videoclip d'aquesta cançó que mostra una relació tempestuosa. Això també genera debat. De fet, l'objectiu de totes aquestes activitats és, precisament, fer reflexionar i canviar dinàmiques.
Per mi és anar posant com base, no? Anar posant semilles perquè la base es vagi fent.
Carme, tallerista i treballadora de la cooperativa Candela.
I que la gent obre una mica el cap i diu, ai, mira, doncs igual no som conscients de quan de mala estar poden tenir més companyes i igual aquesta actitud que tinc la podria canviar i seria molt gran. O sigui, algo petit canviaria moltíssim, no?
Per acostar-se als alumnes no hi ha fórmules màgiques.
Sobretot quan hi ha grup que la pressió de nois és molt forta, costa molt, és com treure molta força per dir-te algo en contra de la resta de nois. És intentar com treure el foco de que són dolents, sinó que hi ha una cosa d'actituds i d'aprenentatges que els toca diferent i que tenim un camí diferenciat, nois i noies, i que això podem canviar-ho, podem creuar camins, podem no sempre estar fent reproduint la nostra expressió de gènere, la nostra violència, i podem canviar. Perquè si no, és vera que pensen otra vez, yo soy el malo y ya sois buenas. I és en plan, no, estem eduquats les dues en uns camins marcats. Lo que passa és que aquests camins són desiguals i tu tens un camí marcat amb més privilegis que elles, no? Entonces, però no vol dir que siguis dolent, vol dir que te pots qüestionar. ¿Cuántas veces las habéis visto, eh? Yeah. Que tienes amigos o sacos de lágrimas, tío. Pelías siempre con los más malotes y tú conmigo nunca pillas. Pobre tío.
Una última proposta els convida a opinar sobre situacions concretes, que una persona de la parella no vulgui mantenir relacions sexuals o bé que una li miri el mòbil a l'altra. A partir d'aquestes i altres premisses, la conversa creix i l'alumnat acaba explicant problemes personals o conflictes que hi ha hagut al centre i que potser no han explicat a casa o als docents. A la sortida, parlem amb uns quants nois del grup, el Guillem, el Pablo, l'Ethan i els dos Àlex.
Els primers dies quan us van dir que agafarien xerrades d'aquest tipus, què veu pensar?
Vaig pensar que seria un rotllo perquè quasi cada any ens donen la mateixa xapa.
I després, quan veu fer el taller, teniu aquesta sensació o apreneu coses, us qüestioneu coses, descobriu coses noves?
Com diu l'Àlex, al principi penses que és una mica rotllo i tal, però després, quan estàs al taller, pues et sents millor i tal, i sempre que vulguis, pues acabes aprenent coses noves.
Vosaltres, en el vostre dia a dia, creieu que nois i noies viviu en la igualtat, que teniu les mateixes oportunitats, que se us tracta igual, vull dir, independentment del taller, eh?
Jo crec que no, perquè hi ha àmbits en els quals les dones són minoritàries, es poden sentir oprimides, en comptes els homes doncs, no tenen aquestes dificultats.
El masclisme, ara, després d'aquests tallers, creieu que d'alguna manera us condiciona la vostra vida, la vostra manera de fer, la vostra manera de relacionar-vos?
En la meva opinió, sí, ja que el masclisme, al fin i al cap, afecta els homes, com els seus tips de que un home no plora o que no mostra els seus sentiments.
Segons un estudi internacional, diu que una de cada quatre noies de 15 a 19 anys ha patit alguna vegada violència masclista. Això és una de cada quatre. Dins de la vostra classe, no sé quantes noies hi ha, doncs feu els números. Us sorprenen aquestes dades, que noies tan joves de la vostra edat i amb aquest número tan alt pateixin agressions?
A mi sí, la veritat, ja sobretot en les medides que es tomen, en tallers com aquestos, que s'educa perquè això no passi, sí que em sorprèn que sigui tan comú, ja no ja estan petites.
Us costa a vegades identificar actes de violència? O sigui, està molt clar que fer una bufetada, no? O violar algú és un acte de violència, però hi ha altres violències més petites que costa de veure a vegades?
A mi a vegades sí que em passa en certes situacions o actes que veig que sí em costa o tinc que pensar en un bon temps per entendre-lo.
De tots aquests temes, de relacions de parelles, d'amor, de sexe, en parleu a casa?
Jo a casa sí, perquè jo, doncs, la meva família, doncs, el tema del sexe no és tan tabú, sempre i quan es parli amb respecte i tal. Nosaltres a casa doncs, sí que ho parlem, si tenim algun dubte doncs, ho consultem, amb humor també.
On us informeu, si no és a casa, d'aquests temes? Per internet, amb els amics? Qui us ensenya com us heu de relacionar nois i noies, o entre nois, o entre noies? D'on traieu el coneixement?
Jo penso doncs, que són temes que a vegades es parla amb els amics, no? Del que et van dient, doncs se't queden al cap i així vas coneixent aquest sobre el tema.
Jo moltes vegades el que faig és preguntar als meus pares.
Creieu que canviareu coses o que heu anat canviant coses a la vostra manera de fer o de mirar els altres o de parlar als altres?
Jo crec doncs, que sí, que a poc doncs, les noves generacions doncs, ja ho tenen implementat doncs, a la seva ment perquè, per exemple, els nostres avis doncs, és molt probable que si li preguntes es responguin coses que actualment sonen fatal i jo crec que sí, que sí.
O potser també, com diu el Pablo, que si tu li dius als nostres avis, per exemple, coses que ens venen a dir avui en dia als instituts i tal, doncs potser els nostres avis no ho entenen. Jo sempre he dit això, per exemple, als anys 80 doncs no hi havia això dels bisexuals i totes aquestes coses. Llavors, si tu ara vas als avis i li dius aquestes paraules i tal, doncs no ho entenen.
Jo he notat com en algunes coses, com a vegades dir de conya marica amb els companys, sí que ho he anat canviant més. En mica va fer canviant a la gent.
Doncs moltes gràcies, nois, pel vostre temps i sobretot perquè sou el futur. Com que en aquest institut hi venen sovint, les treballadores de Candela poden aprofundir més en el debat amb els alumnes, però en el fons diuen que a tot arreu es troben el mateix panorama.
Els estereotips de gènere continuen molt marcats. Si continuen molt marcats, sigui l'edat que sigui. Després sí que cada cop més, pues sí que hi ha més consciència de que estan fent una performance, que poden canviar, no? Com també hi ha més resistències. Tu fas com cada vegada més formació i més educació o coeducació i també trobes més resistències, com que sobretot a pas d'alguns xavals, també algunes xavales sí que és vera que tenen molta resistència i de, otra vez, la pesada que em veu la de feminisme, ¿por qué?
La situació ha canviat al llarg dels anys.
Quan et trobaves com més resistència cap a tu, com a tallerista formadora, ara és vera que trobes una mica que també resistències dins l'aula, com que els nois estan en plan, otra vez, mis companyeres, no? Com que les xavales sí que és vera que moltes vegades estan com més, a menys a nivell de discurs, després hi ha coses que no tant, però a nivell de discurs, i cada vegada agafen més eines. I, entonces, els xavals tenen bastant més rebuig, no només a tu, també a les propis xavales. Alguns tenen molt clar algunes coses, alguns tenen ganes també de fer-se feina, de xerrar, de canviar...
Sobre les dades de violència masclista entre joves, la Carme no és pessimista.
I no penso que anem ni pitjor ni millor, penso que ho estem visibilitzant. Crec que s'han posat també molt més continguts a la violència masclista, com que abans era en plan, no, és que maltrata, o le pega, o violació, no, com coses molt més concretes, tant a nivell legal com a nivell també simbòlic. Crec que s'ha ampliat ara i que de cop el que és l'estructura masclista és molt més àmplia, perquè realment és un poeta polític molt més ampli i té una base molt més àmplia, per tant també augmentaran el que consideren violència. si jo abans considerava violència una sèrie de coses i ara considero molt més ampli, doncs segurament la majoria de persones, la majoria de dones o altres identitats com no binàries, la penya LGTBI, tindrà violència perquè ho hem ampliat.
També trenca tòpics sobre què influencia més els joves.
Ens pensam que es condiciona molt les redes socials, les pel·lícules, la sèrie i inclús el porno, però jo crec que el nivell familiar també es condiciona molt més del que pensem. O sigui, la referència de qui és el teu pare, la teva mare, o les teves mares, o els teus pares, o amb qui t'haguis criat, siguis germans, germanes, crec que les condiciona molt més del que pensem.
I defensa que la clau per erradicar el masclisme és educació i nous enfocaments. Les noies han de saber posar límits i empoderar-se, sí, però qui exerceix la violència ho ha de deixar de fer.
Solidaris. Mercè Folch.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ismael Cebrián, Mati Seoane i Dani Batxiller. Moltes gràcies per seguir-nos. Fins aviat.